Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Morando.
No, i 42 minuts de la setmana sencera en ple municipal, sessió ordinària, el ple habitual de cada mes a l'Ajuntament de Sitges avui a partir de les 7 de la tarda. Entre els punts principals de l'ordre del dia de ple, sinó principals, alguns que poden ser especialment motiu de debat, se'n recorden que en el seu dia els projectes i els estatuts de les fundacions tant del Prado com del Retiro varen ser motiu de debat. Doncs bé, s'hi han afegit unes al·legacions a aquests projectes que seran protagonistes de dos dels punts també de la ple municipal d'avui i, per altra banda, també el com està la situació a l'àmbit del mercat del peix, que saben que ha de ser un dels espais de la Fundació Pere Stanfli. Començarem per aquí, perquè el divendres hi havia roda de premsa en la qual es varen manifestar un dels punts principals d'aquest ple municipal a càrrec del portaveu del PSC, Armand Paco, i també del portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Gavi Serrano. Escoltaran majoritàriament, però, Armand Paco amb dues intervencions, una que va anar per aquests punts principals de l'ordre del dia i l'altre sobre bé, la notícia que va ser també prou destacada la passada setmana, que és l'encàrrec del Ministeri de redactar aquest projecte que d'alguna forma ha de contemplar, alguns diuen soterrament, però, com ja vàrem dir en el seu dia, des del punt de vista tècnic es tractava de la integració paisatgística de la via, de la línia de la costa, de la línia de Renfe, per al nostre terme municipal. Anem per parts, però, perquè qui escoltaran d'entrada és Armand Paco, fent referència, com us dèiem, a la qüestió del mercat del peix, de l'edifici del mercat del peix i la seva incorporació a l'àmbit d'aquest futur museu, de futur espai de l'art contemporani de la Fundació Pere Stanfli. Per altra banda, també fa referència a unes modificacions en una zona de terrenys de Quim Marc que han de possibilitar la construcció d'una nova escola a Sitges. Hi havia, segons sembla, un problema per la franja de protecció de l'autopista que s'havia de contemplar i s'ha esmenat aquesta qüestió. I després, les al·legacions a les fundacions del Prado i el Retiro. Sembla ser que els tècnics aconsellen que consti en les fundacions el nom de cultural i esportiva, perquè no hi hagi, encara que no es pugui parlar així obertament de tant del Prado com del Retiro com promocionar, encara que el Retiro tingui equip de futbol sala, però que no es pugui parlar així obertament, els tècnics diuen que cal considerar els noms de cultural i esportiva. I també fa esment Armand Paco que Acció per Sitges volia d'alguna forma que si no ho hem entès malament, que en el cas de la Fundació del Prado constés Prado Sobrenc i no Prado Sobrense. També ho escoltaran també en aquest cas per boca d'Armand Paco. I pel que fa referència a una altra també de les qüestions que es portarà al ple municipal d'avui, el canvi dels estatuts de l'Agència de Turisme. Saben que arran d'aquell debat que hi va haver a l'entorn de la designació de la directora de l'Agència de Turisme i si responia al perfil, al currículum professional de la persona en qüestió el que exigia el càrrec que ocupa, va haver molt de debat a l'entorn d'això, s'han canviat els estatuts, però no es va manifestar d'una forma almenys molt explícita Armand Paco a l'entorn d'aquesta qüestió. Escoltem, per tant, el portaveu del PSC.
El ple del proper dia 9, dilluns de març, em permetran l'expressió, és una mica avorrit, però bueno, plens avorrit en algun sentit, en alguna part, no en totes, per descomptat. I per tant intentarem, a criteri de qui els parla, doncs, destacar els punts més importants. No? Un d'aquests punts que considerem important és el que fa referència a l'aprovació de la incoació d'un expedient per desafecció i cessió de l'edifici del Mercat del Peix. Aquesta proposta, que en teoria aprovarem en el ple de l'Ajuntament, és conseqüència d'un seguit d'actuacions que es venen fent a diferents edificis històrics de la plaça de l'Ajuntament, que guarden una relació molt directa amb el projecte museístic i la Fundació Pere Stanfli. Ja saben vostès que en aquest procés d'anar incorporant a aquesta fundació diferents immobles que estan en mans de l'Ajuntament o de titularitat municipal, s'han de procedir a fer un seguit d'operacions precisament per anar nodrint aquesta fundació. Evidentment, un cop superat aquest tràmit, doncs, els titulars de la Fundació doncs, podrien estar en disposició de presentar el projecte d'obres corresponent per començar a adequar les instal·lacions que formaran part d'aquest projecte museístic. No? La segona qüestió que els hi volia destacar en relació a la sessió plenària del dilluns són l'aprovació d'unes bases reguladores per la concessió de subvencions en relació a l'organització i desenvolupament d'activitats juvenils. Ja saben vostès que en aquests darrers temps hem procurat doncs, sentar bases per que l'otorgament de la subvenció sigui el més equitatiu i imparcial possible i, per tant, la creació i l'aprovació d'aquest tipus de documents pensem que és una bona eina de treball per qualsevol, és a dir, tant per l'administració a l'hora d'otorgar les subvencions com per els peticionaris de les mateixes, perquè com a mínim tenen un reglament en el qual guiar-se, ajustar-se a l'hora de demanar subvencions que pugui concedir la corporació municipal. També els vull fer esment d'un altre acord, en aquest cas una modificació urbanística que fa referència a una actuació que ja vam fer en el seu temps. Els estic comentant la modificació de l'acord de ple del gener del 2007 relatiu a la cessió d'un terreny a la Generalitat de Catalunya per la construcció d'un centre d'ensenyament a la zona de Quimmar. La novetat d'aquesta modificació, per què es produeix aquesta modificació, intentaré explicar-la de la manera més planera possible perquè tothom m'entengui. Nosaltres en l'any 2007 ja vam procedir a posar a disposició de la Generalitat de Catalunya un terreny a la zona de Quimmar, que bàsicament és el que actualment està ocupat per la pista de joc i la zona del parc infantil, perquè la Generalitat el tingués en compte com un sòl adequat per la construcció d'un nou centre escolar. La proposta d'aquesta porció de sòl obeeix a diferents motius. La primera i més important, intentar tenir un centre d'ensenyament, diguem-ne, que a l'altra banda de l'eix que podria separar el que seria l'Avinguda Sofia entre la zona més propera a Vilanova, per dir-ho d'alguna manera, i la zona més propera a Barcelona. Ja saben vostès que els equipaments educatius últimament, en els darrers temps, s'han vingut concentrant en l'entorn de Campell i la Plana i segurament fruit del desenvolupament que tingui el sector de la Plana Oest, també en allà serà un lloc adequat per ocupar o ser ocupat amb instal·lacions no només esportives, sinó també docents. Però a l'altra banda, diguem-ne, teníem un buit. Tenim les escoles de tota la vida, però la Generalitat reclamava que aquests nuclis de població, que estem parlant dels Molins, estem parlant d'Aiguadols, estem parlant de Quimmar, estem parlant de Llevantina, en aquest sector no hi ha un lloc, un sòl, en el qual en principi es contempli un centre escolar. El primer que vam fer doncs, és desafectar aquest sòl que estava destinat a usos de lleure i que en aquests moments encara s'hi practiquen, per cedir-lo a la Generalitat de Catalunya i que diguem-ne no tingués l'excusa de no disposar del sòl per començar treballant en el projecte de la futura escola. L'únic inconvenient que té aquest sòl, per dir-ho d'alguna manera, és que per allà, a una certa distància, hi passa l'autopista. L'autopista Pau Casals, des del punt de vista urbanístic, té unes franges de protecció a banda i banda. I aquestes franges de protecció formen part del sòl de cessió. Bueno, la sorpresa ha estat que després d'haver estat ofert aquest terreny i de ser acceptat per la Generalitat de Catalunya, a nivell intern de la pròpia Generalitat, ens han demanat que fem una correcció a aquesta cessió. En què consisteix aquesta correcció o aquesta modificació que ens veiem obligats a aprovar pel ple de l'Ajuntament? Doncs que el sòl que lliurem a la Generalitat de Catalunya deixi o no contempli la franja que queda afectada per l'autopista. D'acord? Per tant, és una operació estrictament tècnica, m'he permès portar-los un plan, malgrat sigui una mica petit, en la qual, si el terreny a portar era tot aquest d'aquí, ara ens diuen que l'aportació es faci només d'aquesta part, en el ben entès que la franja aquesta de protecció d'autopista la deixem fora. Bueno, en qualsevol cas, el que sí tenim garantit és que una vegada acceptada aquesta sessió, perquè lògicament és com vol la Generalitat que es faci, sembla ser que hi ha un compromís bastant ferm de començar a tramitar la redacció del projecte de l'escola. No vull aixecar una expectativa que després no es pugui complir, i dit començar a redactar el projecte de l'escola. No vol dir començar a construir l'escola, que quedi molt clar. però sí, sabem que a nivell de Sitges hi ha una certa pressió perquè ens manquen encara centres escolars i com a mínim jo crec que o calculem que en el decurs d'aquest any o com a molt l'any que ve podríem tenir el projecte de la futura escola. A partir d'aquí, lògicament, hauríem de pressionar una mica més perquè aquest projecte esdevingui realitat amb la licitació d'obres i la construcció del centre. Un altre punt de l'ordre del dia d'aquest ple que mereix la nostra atenció és el que fa referència als estatuts reguladors de les fundacions Retiro i Casino Prado. Ja saben vostès que el tema de les fundacions del Retiro i del Casino Prado fa temps que anem informant a la premsa. En aquest cas, el que fem és resoldre alguna al·legació que s'ha presentat en relació a la proposta d'estatuts que ja va passar per ple. D'aquestes al·legacions hi ha una feta per Acció per Sitges, hi ha una altra que ha vingut de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, s'han acabat de completar informes de valoracions d'ambdues entitats i finalment la Comissió d'Estudi per la Constitució d'ambdues fundacions ha decidit tirar endavant l'aprovació de les al·legacions i la nova exposició pública. Si al final en resulta que no hi ha més al·legacions a aquest procés de nova publicació, s'entendria que això quedaria aprovat definitivament. En tot cas, ja tindran segurament oportunitat en el decurs del ple de que el regidor o regidora de l'àmbit pugui donar una explicació més detallada que ha consistit les al·legacions, però en qualsevol cas no les podíem tirar endavant sense el preceptiu informe de la Generalitat de Catalunya en relació a les mateixes, no? I això també s'ha produït en aquest procés d'exposició pública. I finalment, només comentar-los que en el decurs d'aquest plenari també ens han fet arribar bastantes mocions, de diferents grups, mocions que en alguns casos hem intentat consensuar en el benentès de que intentem que les sessions de ple no se'ns encallin precisament per la discussió de les mocions, i en aquest sentit sí que ens agradaria com a mínim o a mi particularment destacar el consens que tindrem en relació a una moció que fa referència a aquelles festes que utilitzen elements pirotècnics. Ja saben que en aquests moments hi ha una controvèrsia en relació a una directiva de la Unió Europea que vol limitar l'ús de material pirotècnic i sobretot les distàncies en les quals un pot estar al costat de material pirotècnic, i lògicament això té una repercussió molt important en moltes festes de Catalunya, del nostre país i d'arreu de l'estat espanyol, i per tant hi ha hagut un front comú de moltes entitats, no només de partits polítics, per intentar que l'adaptació d'aquesta norma comunitària al dret o a l'espai jurídic espanyol es faci tenint en compte precisament la idiosincràsia de moltes festes, de molts cercaviles, de moltes colles de diables, de moltes festes en foc, perquè si no, lògicament, estaríem malmetent unes festes que en alguns casos, i així s'expressa la moció, són centenàries. I la segona, com no, en relació al Dia Internacional de la Dona. Aquest és un fet important que nosaltres commemorarem avui divendres a les 7:30, si no tinc mal entès, amb un acte al cap de la vila, al qual convidem a tots aquells que ens estiguin veient en aquests moments, i la moció l'únic que fa és reforçar precisament aquesta significació que li volem donar a la dona i el seu paper en el món, i sobretot en un moment en el qual ja saben vostès que la crisi econòmica afecta de manera important a tots i de manera substancial, jo diria, que també al col·lectiu femení, perquè moltes vegades a nivell laboral les primeres sacrificades en temps de crisi precisament solen ser les dones.
Escoltat el portaveu del PSC, Armand Paco, fent referència a alguns dels temes primordials d'aquesta sessió ordinària de ple municipal que hi ha avui, en especial atenció a la Fundació Pere Stanfli, l'edifici del Mercat del Peix, a les fundacions del Prado i del Retiro, i també aquesta modificació d'uns terrenys a la zona de Quim Mar per adaptar-se també a la franja de protecció de l'autopista i que han de permetre en el futur que allà hi hagi la construcció d'una nova escola a Sitges. Paraules ara del portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, Gavi Sánchez. Serrano, fent referència, com els hem comentat també a l'inici d'aquest resum de la roda de premsa del ple municipal que tindrà lloc avui, a l'entorn del canvi d'estatuts de l'Agència de Turisme, canvi o modificació dels estatuts de l'Agència de Turisme, tot plegat arran de la controvèrsia que hi va haver a l'entorn de, com us dèiem, la nominació de la directora d'aquest organisme i si el seu perfil professional, el seu currículum professional, s'esqueia en el que es podia sol·licitar des del punt de vista legal en una plaça d'aquest tipus. Gavi Serrano.
A veure, jo crec que l'Armand ha fet una explicació exhaustiva del ple. Com deia al començament, és un ple bastant, per dir-ho de manera, bastant administratiu, no s'entendre gens temes de contingut polític, per tant jo crec que ens avorrirem una mica, esperem que en el decurs de la discussió del ple pues després també puguem divertir-nos. Però també hi ha temes importants, el fet de fer un pas més en el tema de la Fundació per a Stanfield, com comentava, amb el tema del mercat del peix, pues és un pas més. Jo crec que únicament faltarà que jo crec que portarem al proper ple del mes d'abril el conveni ja de sessió amb la Fundació per a Stanfield, i a partir d'aquí sí que podrem tirar endavant pues, aquesta proposta d'art internacional que la família Stanfield vol desenvolupar al nostre municipi mitjançant la seva fundació. Per tant, jo crec que és un pas més i per tant ens hem de felicitar. El tema de l'escola, com deia l'Armand, és un element important. No podem donar excuses a la Generalitat de Catalunya perquè no faci el projecte i perquè no exigim que en els propers pressupostos de la Generalitat pues, aquesta partida de construcció de l'escola pugui estar present per garantir que el més aviat possible aquesta escola sigui una realitat al nostre municipi, perquè sigui veritat que tenim unes mancances de places escolars importants i amb el futur desenvolupament encara tindrem més, no? I per tant jo crec que això és molt important. En el tema de cultura i joventut, comentava que la normativa de subvencions juvenils, també aprovarem la normativa de subvencions culturals, que com vostès saben, en el ple passat, en l'aprovació de pressupostos, doncs vam mantenir totes les partides en les quals es refereixen al capítol 4, que és el capítol de subvencions i de col·laboració amb les entitats. Per tant, el que fem aquí és dotar la mateixa partida que vam tenir l'any passat perquè les entitats culturals puguin presentar els seus projectes i que puguin demanar l'ajut a l'Ajuntament com fan any rere any. No? Fem una modificació dels estatuts de l'Agència de Turisme, uns estatuts que van ser aprovats pel Consell d'Administració de l'Agència i que dona, jo crec que actualitza la seva estructura, tenint en compte doncs, després d'un any de funcionament doncs, s'ha valorat des del Consell d'Administració que feia falta aquesta actualització, i després jo crec que important és per últim seria també donar un pas més en el que són les fundacions culturals del Prado i el Retiro. Per tant, ara fem les al·legacions que ens va demanar la Generalitat de Catalunya per poder actualitzar i tirar endavant aquestes fundacions, i per tant jo crec que el que ens interessa a tots és posar-les en marxa, no? I que aquesta fundació sigui una realitat el més aviat possible.
Les 10 en punt del matí, la valoració que feia el portaveu d'Iniciativa per Catalunya Verds, en Gavi Serrano, l'entorn d'alguns dels temes primordials del ple municipal d'avui. Altres que no sortiran al ple, però que han vingut donat també per l'actualitat més immediata. Saben vostès que la setmana passada el Ministeri va donar a conèixer que ja ha encarregat el procés de redacció del que en el futur podria ser el projecte d'integració paisatgística de la línia, de l'actual línia de Renfe, al pas per al terme municipal de Sitges. I saben vostès també que, per una banda, hi ha aquesta intenció del Ministeri, aquest diguem-ne, projecte que s'ha de redactar a hores d'ara per veure si hi ha possibilitats o no de fer aquesta integració paisatgística i que puja 580.000 euros. I, per altra banda, hi ha també, en procés bastant avançat, en procés d'al·legacions a hores d'ara, el projecte de la Generalitat, de la línia orbital ferroviària, aquest projecte que significaria que la línia de la costa en la seva arribada a Sitges, a la zona del parc aquàtic, doncs es desviés, passés la línia, una nova línia ferroviària per darrere nostra, i per tant, diguem-ne que hi ha els dos projectes sobre la taula. Armand Paco va, en aquest cas, explicar la posició de l'Ajuntament a l'entorn de les dues qüestions. Sitges estarà present en els dos projectes, tant en el que el Ministeri pot posar en marxa si aquest, la redacció d'aquest projecte li diu que hi ha possibilitats de fer-ho, i per altra banda, o de la Generalitat o de la línia orbital ferroviària. Armand Paco va comentar, entre altres coses, que és possible soterrar, però saben que en aquest cas el Ministeri l'únic que dirà és que el projecte pot ser viable o no pot ser viable. El que de moment no hi ha sobre la taula són els diners per executar-lo. Per tant, els diners, com els comentàvem la setmana passada, els haurà de cercar l'Ajuntament. D'alguna manera, en el cas que la integració paisatgística que proposa el Ministeri sigui possible, s'hauria de replantejar el planejament urbanístic de Sitges en les zones en les quals, doncs, òbviament, aquesta integració paisatgística sigui evident, perquè canviaria el paisatge urbà. I una frase també en la explicació d'Armand Paco: l'Estat no renunciarà a la línia de la costa. O sigui que, si hem de fer cas una mica a aquesta frase, que sona molt lapidària, i a la intenció de la Generalitat, potser Sitges acabaria tenint l'actual línia ferroviària integrada paisatgísticament i la línia orbital ferroviària. O sigui que potser acabaríem tenint dues línies de tren, i per tant, diguem-ne, més possibilitats de poder ajustar les necessitats de cadascú a través del transport públic. Veurem si això és així o no. De moment, el projecte del Ministeri està a les beceroles, el Ministeri encarregat algú que redacti si hi ha possibilitats, un projecte que veritablement deixi sobre el paper si hi ha possibilitats d'aquesta integració paisatgística de l'actual línia de Renfe. Armand Paco ho explica amb més detalls en aquesta intervenció.
A veure, aquí, com bé heu manifestat, tenim dues qüestions al damunt de la taula, i a més molt interessants pel nostre municipi. La primera, com heu comentat, és que el Ministeri de Fomento ha tret a concurs, diguem-ne, la redacció del projecte de la integració de la via del ferrocarril al seu pas pel nostre municipi. Això vol dir que Fomento Adif, complint, diguem-ne, el conveni que té signat en l'Ajuntament de Sitges, es posa en marxa per dir quant costa el soterrament i per on ha d'anar. Evidentment, això pot tenir una afectació amb una línia, que és la de l'orbital, perquè, malgrat ser una línia que està finançada, entre cometes, per la Generalitat de Catalunya, bé amb fons propis, bé amb fons de l'Estat, lògicament hi ha un punt d'intersecció entre ambdues. Sitges, en aquest moment, i la Generalitat de Catalunya estaran presents en dos projectes, tant a la redacció per part del Ministeri de Fomento del soterrament de les línies de tren actuals, com en el desenvolupament de la línia orbital. En relació al desenvolupament de la línia orbital, des de fa una mica més d'una setmana ja està en exposició pública el document en el qual es comença a dibuixar la reserva del sòl per on ha de passar la línia orbital, que en principi contempla una part del terme municipal de Sitges com a diguem-ne, sòl afectat per la mateixa, i a més en determina la construcció d'una nova estació de ferrocarril. Dels dibuixos que fins ara ens han arribat, i que hi ha una pàgina web a disposició de qualsevol ciutadà per poder consultar, aquesta estació aniria en els terrenys del que actualment és l'Aquàtic, que en un 90% aquesta línia orbital va soterrada, i que lògicament abans d'entrar en els túnels del Garraf és quan s'hi troben la línia de Renfe, per dir-ho d'alguna manera, o la línia de l'Estat, i la línia del orbital. Què diuen els de Sitges? Doncs que és possible fer una cosa i l'altra, que és possible soterrar les vies del ferrocarril, perquè jo crec que l'Estat, Generalitat o l'Estat espanyol, no renunciarà al manteniment de la línia de costa, i dues, que és possible fer l'orbital malgrat, o fins i tot soterrar les línies nostres. Una altra cosa és l'ús que al final acabi tenint la línia de costa. Home, lògicament l'orbital potenciarà molt diguem-ne, la relació que té la comarca del Garraf amb l'interior, sobretot amb el Penedès. Això pot representar, doncs, que la línia de costa tingui una freqüència, un pas de convois molt més baix. La segona, podria quedar desafectada, morta aquesta via? Podria, però jo crec que no ho faran, no sé, de moment no tinc que aquesta sigui una de les qüestions que apuntin com a més plausibles. Per tant, què fa l'Ajuntament? Doncs en aquests moments seurà a la taula i farà al·legacions a l'orbital, perquè pensem que hi ha algunes coses que es poden millorar, i treballarà lògicament la redacció del projecte de la integració passagística del tren en el pas pel nostre terme municipal i millor dit en el nucli de la vila.
Això vol dir, en el fons, que un projecte condicionar l'altre i l'altre condicionar l'un, el fet que vagin en paral·lel.
Però sí, no. En principi, com que són administracions diferents la que entomen la redacció de cadascun dels projectes, doncs nosaltres treballarem en cadascuna de les dues, exigint, insisteixo, el soterrament de les vies del ferrocarril, perquè per nosaltres representa un impediment, una barrera, un fraccionament del nostre territori, i treballarem per la línia de l'orbital, que malgrat, i puc acceptar alguns que diguin no, és que això ens comunica amb el Penedès, això ens comunica amb la Catalunya interior, per mi l'avantatge més important que té l'orbital a banda d'aquesta és que primer crea una estació de ferrocarril a Sant Pere de Ribes, d'acord? Segon, que els de Sant Pere de Ribes, els nostres veïns, no tindran necessitat de venir a Sitges a buscar el tren o anar a Vilanova. Segona, que connecta Sant Pere de Ribes amb Barcelona, d'acord? Els connecta també amb el Penedès, però els connecta amb el Barcelona, i el Garraf, la seva relació més important la té amb l'entorn de Barcelona i la seva àrea metropolitana. I tercer, els sitgetans podran, cosa que no poden fer ara, anar cap a Vilafranca des de Sitges i anar cap a Barcelona com fins ara ho venien fent.
I encara que és molt difícil dir-ho, però quins serien els timings que es plantejarien en compte de la presó actual?
Mireu, el soterrament de les vies del ferrocarril de Sitges, ja sabeu que per conveni el Ministeri només hi posa els diners per a la redacció del projecte executiu. La feina de soterrar és una feina i és un diner que ha de buscar l'Ajuntament. Això no vol dir que l'Estat no posi diners, perquè lògicament una vegada tinguem el projecte redactat, la primera porta que anirem a trucar serà la del Ministeri. Segona, no hi ha una data per dir es comença a soterrar a partir d'aquest moment. Jo crec que la redacció del projecte i la seva finalització ens marcarà una mica les possibilitats d'inici d'aquesta obra. Segon, a l'orbital és més fàcil començar a tenir dates. La primera, perquè l'orbital és una línia de ferrocarril catalana que s'anirà fent per trams. La segona, pel que fa referència a l'entorn de l'orbital que contempla sobretot Vilanova, perquè a Vilanova, si no tinc mal entès, hi cauen 3 o 4 parades de tren. La intenció és començar a fer obra a partir del 2015 i tenir enllestida aquesta línia el 2025. Per tant, aquesta sí que podem saber a l'inici d'obres, que poden ser en diversos punts de la línia, perquè és una línia que, com els dic, contempla xarxa ferroviària existent i xarxa ferroviària que s'ha de crear de nou. Però el 2015 sembla ser que és una data plausible per començar les obres. Què està fent el Departament Tècnic de la Generalitat en aquest tema? IFERCAT, doncs procedir a la reserva del sòl, és a dir, i el planejament de cada municipi que resti afectat per aquesta infraestructura es tindrà que modificar per adaptar-lo precisament al pla director del tren orbital. Per tant, els tècnics de la Generalitat el que faran és buscar el sòl, afectar-lo, acabar de concretar la traça viària, els estudis tècnics, els projectes, i quan ho tinguin tot diran: senyors, ja poden fer-lo si tenen els diners. I això és en principi, el timing va bé i això és el que es completarà d'aquí poc temps.
Doncs ho tinguin uns diners a part del Ministeri per fer una via del Ministeri.
Una part podrien sortir de convenis urbanístics, una altra part, lògicament, nosaltres anem a veure la Generalitat de Catalunya i anirem a veure el govern de l'Estat i veurem, a veure què és possible. La integració pot ser total, pot ser parcial, pot ser que el tren es vegi més en un lloc, pot ser que es vegi menys en un altre. Jo no sé de l'estudi tècnic que es faci del projecte que s'acabi redactant si anirà soterrat en el 100% o anirà en trinxera a la part d'aigua dolç, vés a saber, no? Estic parlant d'hipòtesi. Per tant, fins que no tinguem l'estudi i sabem de quin mal econòmic hem de morir, doncs no podem afrontar el segon pas, és buscar els recursos.
El que estàs dient, entenc, doncs, que la primera opció que va sorgir quan va sortir el tema de l'orbital, que és que igual el fet de que l'orbital, de que es creés l'orbital, podia fer servir el tema del soterrament, perquè ja hi hauria una línia que connectaria tot el que és l'àrea metropolitana de Barcelona fins cap a la Catalunya interior, i això significaria un estalvi de diners i d'obres importants. Això queda completament descartat.
No, jo no descarto cap opció, perquè dels responsables polítics en relació als temes de les infraestructures ferroviàries, com comprendreu, no tinc un contacte directe. Per tant, jo parlo sobre hipòtesis en funció del que coneixem i de les notícies que es van produint. I per què ho dic això? Home, perquè si el Ministeri el que tira endavant és posar 580.000 euros per la redacció del projecte del soterrament de les vies del ferrocarril, serà perquè entenc que aquesta via continuarà i fa allò que es té signat amb un conveni, que és anar a veure de quina manera es pot, diguem-ne, col·locar millor dintre de la trama urbana de Sitges. Dos, des de la Generalitat de Catalunya, que el Ministeri corresponent faci això no li destorba per res, diguem-ne que és el seu problema, entre cometes. Des del punt de vista dels sitgetans, jo crec que tenim molta sort, perquè una cosa no està condicionada a l'altra en aquests moments, ni una cosa es deixa de fer com a conseqüència de l'altra. És a dir, jo hagués estat més preocupat si la Generalitat de Catalunya hagués posat com a argument que l'orbital no passa per Sitges perquè estem soterrant la línia del ferrocarril en el Ministeri de Fomento. I això no ho ha dit mai. Perquè ha vist que l'orbital no només afavoreix els de Sitges, sinó que afavoreix el conjunt de la comarca. Per què? Perquè, com insisteixo, hi ha una població important, com és Sant Pere de Ribes, doncs que tindrà sortida directa cap a Barcelona gràcies a l'orbital. Per tant, això vol dir que la mobilitat obligada que tenen molts ciutadans d'aquesta població que quedarà totalment reduïda. Segona, que la, diguem-ne, l'angoixa, l'aglomeració que a vegades pot patir l'estació de Sitges perquè rep usuaris de més d'una població, doncs també es veurà millorada. Tercera, perquè tenia una estació o la possibilitat d'una nova estació, bueno, és que Vilanova tindrà quatre. Quin és el problema de que Sitges en tingui dues, una en el centre i una altra una mica més a la perifèria, si volem dir així? Tercera, és que aquesta estació col·locada en aquest punt donarà servei a la gent d'Aiguadols, donarà servei a la gent de Montgavina, a la gent de Llevantina, a la gent de Quimmar, que són els que han d'agafar un vehicle per anar a l'estació actual. Per tant, aquestes dinàmiques van canviant i no són dolentes. És a dir, tot l'entorn urbanístic que es dibuixava, si recorden vostès, a l'entorn de l'espai de les Arts 1 i de l'espai de les Arts 2, ara canvia totalment d'escenari. Per què? Perquè tenim, o ens apareix una infraestructura molt potent en la qual hem de repensar, i ja ho dic ara, hem de repensar allò que el planejament contempla en aquests moments. Perquè no és el mateix tenir un sòl residencial o comercial o terciari a tenir un sòl afectat per una infraestructura com aquesta, que generarà una mobilitat de molta gent, que generarà segurament una necessitat de fer places d'aparcament, de portar autobusos, per tant, i a més a l'entrada del nostre poble. Per tant, totes aquestes dinàmiques fan canviar no només la perspectiva que tinguem en relació al tren i al seu soterrament, sinó fins i tot en relació a l'urbanisme d'aquella zona i d'aquell espai.
L'alcalde comentava un dia, ja fa temps de l'entrevista, el fet que Sitges havia de cuidar, o ell considerava que Sitges havia de cuidar i vigilar, que el fet que la seva situació geogràfica no provoqués que Barcelona i Tarragona es mengessin, no? Que tenia dos potents, dos ciutats importants o molt properes i que no es remengués. El fet de que aquesta comunicació, en aquest cas pel tren, augmenti i es converteixi en un lloc tan potent, no pot provocar precisament això? A veure, no sé si això es planteja, són coses que estan arribant a l'estudi o...
A veure, en aquests moments ja sabeu que la gent intenta bellugar-se més que mai, i l'aposta dels governs de qualsevol estat és precisament facilitar la mobilitat de les persones. A nivell d'estat espanyol, l'aposta pel tren de l'alta velocitat és un exemple. A nivell català, no només el tren d'alta velocitat, sinó fins i tot la línia de l'orbital és un altre exemple, l'ampliació de l'aeroport de Barcelona és un altre exemple. Per tant, cada vegada estarem més a prop de qualsevol racó del món. Evidentment, Sitges no queda estalvi d'aquestes dinàmiques de moviment, i per tant segurament una major facilitat en els mitjans de comunicació, en la manera de comunicar-se, doncs també farà que pugui venir més gent. Què hem de fer? Jo crec que això amb el pla general ho hem aconseguit bastant. Doncs com a mínim que la fesonomia del poble sigui la que nosaltres hem volgut. Per tant, nosaltres creixerem fins a un límit i d'aquí no podem passar. A partir d'aquí, la gent que ens ve de fora, home, és difícil posar-li, com deien a vegades, barreres al campo, portes al campo, i nosaltres no podem tancar la porta a ningú, al contrari, som un poble que normalment la nostra reclamació i reivindicació és que ens vinguin a veure. De quina manera ens han de venir a veure? Home, si és en transport públic, millor que en vehicle privat, perquè els vehicles cada vegada estan sent més molestos per tothom. Primer, perquè consumeixen un espai que no tenim. Segona, perquè generen problemes mediambientals que estem intentant reconduir, i tercera, perquè un bon servei públic, un bon transport públic són la manera més adequada de bellugar-se en un entorn metropolità que va dels 40 a 60 quilòmetres de distància. Com es defensarem, no ho sé, doncs, no sé, en tot cas donarem un tiquet perquè vinguin un dia uns i un dia uns altres, perquè lògicament no hi cabem tots, però per mi l'aposta per la, pel transport públic és el més destacable en dues actuacions, la de l'Orbital lògicament perquè una és una línia nova i del soterrament del ferrocarril perquè a nosaltres ens representa doncs, tenir o fer aparèixer la trama urbana de Sitges un espai que en aquests moments només ocupa un tren.
Deu i 17 minuts, les paraules del portaveu del PSC, Armand Paco, però en aquest cas no tant com a portaveu de partit, sinó com a regidor de l'àrea d'espai urbà, fent referència a aquests dos projectes que hi ha sobre la taula i, sobretot, dient que a Sitges li interessen els dos projectes, tant posats a demanar en aquest sentit, li sembla a Armand Paco que és bo que es contemplin els dos projectes sobre la taula. Un, la integració paisatgística de l'actual línia de la costa, de la línia de Renfe, i l'altre, la xarxa de tren orbital ferroviari que passaria per la nostra esquena. Cadascun d'ells donaria un servei específic o, d'alguna forma, complementaria les necessitats que, des del punt de vista del transport públic, es poden donar en el futur. Per tant, tots dos, un no exclou l'altre, i és bo que l'Ajuntament sigui present en dos projectes. Veurem com continuen les coses, que de moment, això sí que sembla que hi ha un cert consens, s'assenyala que està anant tot, sembla, més ràpid del que en principi semblava, donades les circumstàncies. 10 i 18 minuts, encetem la segona hora d'aquest matí nosaltres.